Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes. Us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Això és el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Avui en companyia del Joan Maria Claveguera. Bona tarda, Joan Maria.
Hola, bona tarda.
El Juan Pablo Sanz. Bona tarda, Juan Pablo.
Bona tarda.
Recordem, és el director del Grau de Ciències Polítiques de la Universitat Abat Oliba Ceu.
Efectivament.
I el Joan Maria Claveguera és periodista, perquè no el conegui, que és un home prou ben conegut en els mitjans de comunicació. I una altra periodista ben coneguda és la Iva Anguera. Bona tarda, Iva.
Hola, bona tarda.
Que també ens acompanya. Benvinguda, Iva.
Moltes gràcies.
I tenim un convidat elèctric aquesta setmana, aquí al Converses. És el senyor Emili Rousseau. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Ell és el fundador i CEO de Factor Energia, 26 anys de trajectòria que té la seva empresa ja, no? L'any passat, 25 anys, un quart de segle, van ser els pioners en trencar un mercat que estava molt tancat, molt regulat, que era el mercat de l'electricitat. S'han ampliat a tota Espanya, han arribat també a Sud-amèrica, han arribat també a bona part d'Europa de l'Est. Escolti, moltes coses en 25 anys, Això no té aturador o què?
Bueno, 25 anys és un 25 període molt
llarg.
26, És un període molt llarg.
Molt llarg, bueno.
A vegades em venen a veure emprenedors i em diuen, oh, impressionant el que has fet. Sí, però 25 anys. Avui, a més, hi ha aquests emprenedors tecnològics que en 3 fan meravelles, no? Això va ser un projecte que, fundat a l'any 99, vam ser els primers en el sentit de que es va fer una llei de liberalització del mercat, la llei 54-97, i se'ns va ocórrer crear la primera comercialitzadora elèctrica a Espanya, que no era una empresa, diguem, de l'antic monopoli. I a partir d'aquí, doncs, poquet a poquet, any a any, hem anat creixent, i va arribar el moment també de que vam decidir internacionalitzar, vam començar per Mèxic, i la veritat és que molt satisfets de tot el camí fet.
Aquests 25 anys, 26 ja, amb aquest 2025, ha donat temps per fer fins i tot un llibre, que el tinc aquí al costat ara mateix, diu la fe de l'emprendedor, d'un periodista, un bon amic que es diu Manuel López Torrents. Escolti, en aquest quart de segle hi ha hagut coses bones i dolentes, però del que se sent més orgullós vostè, aviam?
Jo del que em sento més orgullós és d'entrar a l'oficina cada dia i veure els quasi 400 treballadors, bueno, no estan sempre tots, veure els quasi 400 treballadors de Factor Energia i pensar que això que hem creat amb molt esforç i molta dedicació, doncs, dona de menjar a moltes famílies. D'això és de l'única cosa que em sento molt orgullós.
I que encara dura, i per molts anys.
I que duri.
I m'imagino que també hi ha hagut moments d'errors i moments molt delicats. Quin ha estat el... Aviam, la cosa menys encertada, podríem dir, un error, i aquell moment més delicat, allò que ho va passar més malament el senyor Rousseau, aviam.
Mira, errors, jo tinc la teoria, sempre la dic, que un bon directiu és aquell que s'equivoca menys que la mitjana, perquè la infabilitat és una característica divina, per tant, els homes, les persones, ens equivoquem. El que hem de procurar és equivocar-nos menys que la mitjana d'aquells que fan aquest tipus de feina. No, jo he passat algun moment crític, per exemple, amb la crisi econòmica financera.
El 2008, no?
2008 vam posar en marxa el projecte buscant... Jo vaig fer un business plan d'un negoci que no coneixia, vaig aconseguir la llicència, vaig anar a buscar capital i va confiar en nosaltres una empresa constructora egarenca que es diu Copcisa. I la relació amb Copcisa va anar molt bé molts anys, però el 2008 estava en una situació ensorrament de la obra pública, la immobiliària absolutament aturada, i en una situació molt crítica. I en aquell moment me vaig passar malament perquè vaig tenir que buscar un soci que reemplaçés a la companyia. Aquest va ser un dels moments més crítics, sense culpar ningú, perquè vull dir, és el propi entorn que et provoca aquesta situació. Jo diria que és el moment més crític que vam passar, perquè realment hi havia una situació d'incertesa si tindríem la possibilitat de trobar altre soci que ens ajudés a empenyar i a finançar el negoci.
Molt bé. Escolti, li he de preguntar per la pagada, perquè ja... Jo crec que és la pregunta que se lleva els dos dies. Com va viure vostè en particular i la seva empresa, Factor Energia en general, el dia aquell de la pagada?
Mira, el dia de la pagada...
Perquè no hi ha càmeres aquí, però tenim un gest amb la càmera.
No, és pitjor del que sembla. El dia de la pagada em venia a veure Factor Energia una diputada del Parlament d'Espanya que va entrar per la porta i es va produir la pagada. I jo vaig pensar, quina mala imatge ser una empresa energètica i quedar-se sense llum. Aquell dia anava en representació de Pimec a una reunió amb el president de Catalunya, el president de la Generalitat de Catalunya, a parlar del tema dels arancels, mesures a prendre. En aquest cas, com a vicepresident de Pimec. I després presentàvem el llibre que has comentat, tu, era el dia de la presentació del llibre. O sigui, la pagada va coincidir en un dia que dius, és impressionant, perquè no puc presentar un llibre explicant la història de la fundació d'una empresa energètica perquè ens hem quedat sense llum. Vull dir que... Però tot i així, és un dia que jo... Primer que ha passat, el primer cop a la història que es produeix aquest fet, perquè la gent està acostumada que a tots quedar sense llum, però amb una afectació molt local, que tot l'estat es quedi sense llum, no havia passat mai. I jo crec que és una circumstància que possiblement no torni a passar mai més en el futur.
No passarà més, segur?
Possiblement no.
Possiblement.
Possiblement no és segurament.
Probablement no. El que passa és que la certesa d'això és impossible tenir-la, perquè poden haver fenòmens futurs que jo no puc anticipar, però les mesures que s'han pres per evitar que torni a passar són mesures molt importants i, per tant, s'ha fet una reserva de capacitat tan gran que la probabilitat de que passi és zero en aquest moment.
Ens costarà més cara l'electricitat a partir d'ara.
Hem posat ja pista d'aterratge per entrar en matèria. Doncs vinga, Iva, Joan Maria, Juan Pablo, endavant, som-hi.
No, continuem amb això, en altres paraules. Ara creu que els tallafocs si funcionarien?
No és una qüestió de tallafocs. El que ha fet Red Elèctrica és fer una reserva de centrals tèrmiques que tenen una arrencada molt ràpida per si en algun moment es produís una circumstància lleugerament similar al que va passar. El que passa és que aquesta reserva de capacitat tèrmica té un cost elevat i acabarà pagant-la, lògicament, al consumidor. Vull dir, no és que fer això no tingui conseqüències, sinó que les té. Però tenir el sistema més segur en aquest moment implica que Red Elèctrica prengui aquestes decisions, a més, possiblement sobrereaccioni. O sigui, fa una reserva quasi com si es produís un altre cop una hecatombe d'aquest nivell.
Ja l'estem pagant, no? Perquè el rebut ha pujat, senyor Rousseau.
Ha pujat a l'IVA.
No, els clients, els consumidors que tenen una tarifa indexada a mercat ja ho estan pagant. Els consumidors que ara estiguin signant un contracte elèctric ho pagaran ara. Sí, haurà, lògicament, un increment de preu depenent de la tipologia dels contractes, aquesta pujada l'experimentaran ja o la tindran en el futur quan renovin la seva contracte.
Afini una mica més, senyor Rousseau. És a dir, de què estem parlant? De quin percentatge s'augmentarà la factura de la llum? D'un 10%, un 15%?
Li poso un exemple.
Ho dic perquè en aquests moments hi ha moltes famílies que no poden pagar les factures de la llum. Bueno. I és una conversa de moltes tertúlies, dir, escolta'm, cada vegada paguem més, la factura és més cara, cada vegada suposa més dels meus ingressos. Per tant,
he de dir que discrepo molts punts dels que ha citat. El primer és, perquè ens fem una idea del que ha passat, el concepte d'aquesta reserva de capacitat es diu restriccions tècniques i serveis d'ajust de Red Elèctrica. Històricament parlaven d'un preu entre 5 i 10 euros al megawatt. Des de la pagada hem assolit preus de 30 euros al megawatt. Perquè es faci una idea, el preu de mercat al maig, havia dies que marcava preus de 7 i 8 euros al mega, dies, i aquest concepte era de 30. Vol dir que la part més important del cost de l'energia ja no era en si la generació, sinó la reserva de capacitat. Primer. Segon, totes les famílies vulnerables a Espanya es poden acollir una cosa que es diu el bono social. I, per tant, l'expressió, hi ha molta gent que no ho pot pagar, jo discrepo, per sort o per desgràcia, el pes a la renta de les famílies del rebut elèctric, del rebut de les telecomunicacions, justament el que ha passat els darrers anys és que ha anat baixant molt. Jo recordo quan era petit, l'obsessió era tancar la llum i ojo que la teva germana no parli per telèfon, que ens arriba un facturon. Tot això ha desaparegut del tot. Per tant, jo discrepo en el sentit de dir, no és més barat possiblement que mai. Una de les raons de l'èxit econòmic del Sánchez quan diu Espanya, el PIB està creciendo, tal, justament és que Espanya, gràcies a les renovables, tenim el preu d'energia més barat de tota la Unió Europea. O sigui, jo posaria molt en context perquè crec que el que has citat és cert perquè és un mantra I hi ha un altre mantra que a mi em fa molta gràcia, que jo m'he passat molts anys dient a la gent posi la rentadora a la nit, i ara he de dir posi la rentadora a dia, quan hi ha sol. O sigui, el sistema elèctric, sobretot des de la pandèmia, en tota l'arribada de fons europeus, ha fet un canvi radical, i possiblement és aquest canvi el que ha provocat en el final de tot el motiu de l'apagada, tota aquesta incorporació tan forta de renovables.
Però vostè ha dit que pagaríem més pel preu de la llum.
Sí.
Què hem de preveure? Quin serà el percentatge? O sigui, un senyor que ara pagui 60 euros al mes...
En consumidors domèstics serà molt poc rellevant. Potser el que pagava 60 pagarà 61,5 o 62. L'impacte important serà en els grans consumidors elèctrics, perquè aquí cada cèntim són molts diners i van molt, molt ajustats a nivell d'escandalls i de comptes resultats. És a dir, no ho pagarà tant el consumidor residencial, però sí el que són les empreses, sobretot les empreses d'un perfil.
Repercutirà en la cistella de la compra, amb els productes de venda al públic.
Bueno, al final repercutirà sempre al consumidor.
Jo és trist dir-ho, però al final en el sistema elèctric, com en tots els cicles econòmics, el que ingressa a les rentes aquí és el consumidor. Per tant, tot ho acaba pagant el consumidor. A mi em fa molta gràcia llegir a vegades el govern posa un impost a les elèctriques o posa un impost a la banca. Escolta, això s'incorpora a l'escandall de costos i ho paga el consumidor, però inevitablement funciona així.
Jo recordant un dels moments que potser la factura ens ha colpit molt o més, va ser fa 2-3 anys, no, amb l'inici de la guerra d'Ucraïna, que això sí que es va reflectir en el preu de l'energia. Ara estem en un moment en què estem mirant a Hormuz, estem mirant a les amenaces d'arancels de Trump. Llavors hem de també mirar això amb recel, tindrà repercussions, i també potser estem millor equipats davant aquestes coses amb el president de l'excepció ibèrica. Com estem de posicionats davant aquesta geopolítica que pot incidir en la factura de la llum?
El que ha citat és fonamental, perquè inclús no va ser la guerra d'Ucraïna, van ser els moviments geopolítics previs de Rússia. La gent no se'n recorda, però va haver un conflicte de Bielorússia per un tema de migrants, i Bielorússia s'enfada i talla el gasoducte que va a Europa. Però és que a continuació, Argèlia, enfadada amb Espanya per tot el tema del reconeixement del Sàhara, talla dos gasoductes amb Espanya. Però és que a continuació, Rússia, per cert, tots aquests països aliats directes de Rússia, i a continuació Rússia comença a dir que hi ha problemes tècnics al Nord Stream, al Nord Stream 1, i comença a rebaixar el volum de gas. De sobte hi ha una manca d'oferta bestial de gas, el preu de gas es dispara a Europa i immediatament se'ls dispara el preu elèctric. Però no es podem imaginar fins quin punt, perquè durant els primers 20 anys de la història del mercat el preu rondava els 50 euros megawatts amb una volatilitat de més 15, menys 15 euros. ¿Vale? O sigui, podies arribar a 65 o t'anaves a uns 35 euros. Uh-huh. En el moment en què això es produeix, el preu passa de sobte de 50 euros a 400. A nosaltres ens va representar una pressió de finançament bestial, perquè clar, nosaltres al final, els consumidors, nosaltres primer comprem l'energia, després la facturem i la cobrem, però clar, la compra de sobte se'ns dispara per 4.
I ara ens podem veure un escenari similar, perquè clar, les coses amb Rússia tampoc no és que estiguin
ha habit un canvi fonamental. Primer, Espanya, i va fer bé la ministra, jo crec que no s'ha valorat prou el que va aconseguir la Teresa Rivera amb l'excepció ibèrica, i és que Espanya, degut a una història curiosa en França, estem absolutament aïllats de tot. O sigui, no tenim gasoducte amb Europa, no tenim línies elèctriques importants amb Europa, i som, entre cometes, una illa energètica. Clar, nosaltres sempre hem comprat el gas per el que no ens ve d'Argèlia, per vaixell, i tenim moltes plantes de regasificació. Això ens va fer fortíssims, perquè els alemanys no tenien gas, nosaltres sí, pel pagaves més car, però venia un vaixell, descarregava el GNL, gas natural liquat, i el tens. Què ha canviat? Home, però tots els països de centre Europa han fet inversions bestials. Inclús a Alemanya m'explicaven que ja, sense, inclús el govern els deia, ja demanes el permís, fes ja la planta de regasificació per poder tenir gas. Llavors et dic, això que va passar no es pot produir, però jo crec que s'han d'extreure moltes lliçons del que va passar, perquè quan tens una dependència d'un país tan important d'un país, doncs que pot tenir un perfil polític com aquest, el risc de que et pugui passar alguna cosa és evident. I a més, jo recordo aquesta crisi, jo no la volia esmentar en si, no? Perquè jo sempre dic que els darrers 5 anys per les empreses han estat increïbles. Hem passat energèticament, passem una situació que no s'havia viscut mai, que és tot el món confinat a casa, una caiguda de demanda energètica absoluta i de sota els preus pel terra, perquè clar, no hi ha ningú que compri energia, les empreses han parat, etc. I 2 anys després ens trobem sense oferta d'energia, amb una demanda desbocada, perquè a més reemplaçament d'estocs, en un moment que les empreses estan produint més que mai i no hi ha energia, els preus disparats. O sigui que en un període tan curt visquis aquestes situacions, i ja no dic el fet impensable que tornés a haver una guerra a Europa, que jo crec que és el pitjor que ens ha passat.
Iva.
Sí, abans ho comentava de manera una mica tangencial, però un dels inputs amb el que ens vam quedar el públic que no tenim gaires coneixements del món del mercat de l'energia és 2 dies abans de la gran apagada estàvem sentint els informatius que el cost de la producció de l'energia era 0 i de cop i volta cau el sistema. Quina és la relació entre una cosa i l'altra? És a dir, per un absolut ignorant del mercat de l'energia pots arribar a pensar, home, les coses que tenen cost 0 al final acaben patant perquè tot té un cost.
Mira, això no, o sigui, entenc aquesta reflexió, però el cost és 0 perquè hem fet molta inversió en plantes fotovoltaiques i en hores solars tenim molta producció elèctrica. Llavors, el que no se sap és que el titular d'aquesta planta té 2 vies per vendre energia. Una és anar al mercat majorista i la portes allà i el preu que surti. Clar, si hi ha molta oferta, el preu tendirà 0. Però clar, el preu és negatiu perquè hi ha gent, molta, que per finançar aquestes plantes ha signat un contracte de compra-venta a llarg termini que s'anomena PPA. Llavors, el PPA implica que ja tens l'energia venuda a un preu i tu el portes al mercat majorista i a mi m'és igual que surti negatiu perquè la meva obligació és entregar l'energia. Per tant, és lògic que el preu sigui molt barat o inclús negatiu quan tens una sobreoferta d'energia. Però això sí que té molt a veure amb la pagada, perquè el mix energètic en aquests darrers anys ha canviat moltíssim. Llavors, clar, la planta solar, ostres, perquè us feu una idea, clar que no té cost, és que estàs transformant energia lumínica en energia elèctrica i el sol no et costa res. Per tant, no té un cost d'energia primària. El senyor propietari del panell solar no li costa res. Llavors, el problema que sigui negatiu és per aquests senyors que diuen pues que he de col·locar l'energia com sigui, hi ha un excés, pues la venga a preu negatiu perquè en el fons jo cobraré el preu que ja he pactat amb l'empresa a la que li estic venent amb el marge del preu de mercat a la que estic venent l'energia. Però totes aquestes plantes tenen un problema i és que no es poden gestionar. No es poden gestionar vol dir que si l'impacte al sol a les plaques genera energia i les estic posant a la xarxa. Llavors, a diferència d'una planta tèrmica, per exemple, que dic ara engego, ara pago, quin preu hi ha al mercat, si hi ha un preu bo l'engego, si no tal, no tinc capacitat de producció. És a dir, si ara passa un núvol, baixa la producció i no puc fer res. Si és de nit, no produeixo. El mateix passa amb les wind farms, amb l'eòlica. Què passa? Si en un moment donat no hi ha vent, no tinc producció. Llavors, com no tinc capacitat de gestió, Red Elèctrica ha d'estar gestionant doncs que passi el núvol, que de sobte pari el vent, i tot això ho he de reemplaçar amb altres plantes. Clar, com ha crescut tant el mix energètic, doncs el que va passar l'empagada, que no se sap bé què és la causa i què és l'efecte, de sobte es desconnecten moltes plantes i Red Elèctrica tenia que haver tingut la previsió de tenir plantes amb inèrcia per fer la substitució. Pel que sigui, això no es va produir. Jo he llegit que de les 5 grans hidroelèctriques que et poden donar tota la inèrcia del món, perquè allò són caigudes d'aigua, tres estaven en manteniment, si va passar un dia que era el pitjor dia perquè passés, com els preus són molt baratos, els cicles combinats estaran absolutament parats i no preparats per posar-se en marxa. I clar, el dubte sempre és, i és el dubte que provoca que no sapiguem quina és la causa real de l'apagón, és o bé una sobretensió ha provocat la desconnexió automàtica de les plantes o la desconnexió d'aquestes plantes del sistema ha provocat la sobretensió. Com ja, com en aquest moment passa tot en mil·lisegons i ningú té la clara quina és la causa o l'efecte, jo crec que la solució que ha fet el govern és una solució salomònica, és que com no sé si és culpa de les distribuïdores, titulars de les plantes, o de Red Elèctrica, gestor del sistema elèctric, pues reparteixo la culpa entre els dos i Santes Pasqües.
Bueno, no? Perquè Red Elèctrica té molt a dir, també, no?
És que el problema està en la càrrega de la prova. Com no, tu no pots demostrar...
La distribució és incorrecta.
No, el transport. És que el transport, la distribució...
O com gestiones tot el que reps és de Red Elèctrica.
És evident que Red Elèctrica és responsable conforme és el gestor de tot el sistema elèctric. Per tant, té una responsabilitat claríssima amb això. Però una cosa és la responsabilitat i una altra cosa és la culpa. Llavors, el que no queda clar és la culpa. No. I a més...
I mai ho sabrem, això, no?
Bueno, jo no m'atreveixo a dir mai. Jo el que crec és que en aquest moment, com no queda clar,
Què va passar?
Què va passar queda clar. El que no queda clar és si una cosa provoca l'alt, és a dir, si la sobretensió provoca la desconnexió de les plantes o la desconnexió de les plantes provoca la sobretensió, doncs la solució és dir mutualitzem la culpa i ja està.
I escolti, ja parlava vostè de la hidràulica, la eòlica, les plaques solars, falta la nuclear, alguna cosa que ha revifat el debat ara, no? Les nuclears tenien que tenir més poder dins de tot aquest mix, senyor Rousseau.
Bueno, les nuclears han revifat el debat sobretot perquè el govern actual va posar, el govern d'Espanya, uns terminis de tancament de les plantes.
33, no? 33.
Sí, i en el cas, per exemple, de Catalunya és absolutament inviable tancar les plantes perquè aquí no s'han fet els deures i si es tanquessin les plantes tindríem un dèficit del 40% d'energia. Per tant, jo el que sempre dic quan me'n parlen d'això és que aquest debat no pot ser ideològic perquè s'està portant un cap ideològic que és absurd. Aquest és un debat purament electrotècnic. Llavors, es poden tancar les plantes nuclears ara? És inviable. El 33, inviable. Que es podran tancar en el futur? Si es fan els deures, sí. Però dic, no és un tema ideològic, però si tu preguntes a la gent, ningú et dirà que està a favor de la nuclear. A mi sembla que ho deix ningú. Ara, si tancar les nuclears per fer alguna cosa ràpid les substitueixes per cicles combinats de gas natural, provocaràs una emissió de CO2 desmesurada, amb problemes inclús per la població, les poblacions de Tarragona, al final. I després el cost del mercat es dispararà fins l'infinit, vull dir, tindràs un cost bestial. Per tant, a mi em sembla el més intel·ligent mantenir les plantes nuclears, fer tota la transició energètica, que no s'ha fet, a Catalunya no s'ha fet, estem molt endarrerits, i quan arribi el moment, possiblement, doncs, parlem, tancar amb tota la tranquil·litat del món.
I què vol dir fer els deures i qui els ha de fer?
No, fer els deures vol dir, aquí s'han promulgat una sèrie de lleis que han complicat molt la promoció, per exemple, de plantes solars. A Catalunya pots arribar a imaginar que pots fer una planta solar fins de 5 megas i pots arribar a aconseguir els permisos. Aquí es va decidir que el territori tenies que estar d'acord amb el territori per fer la planta. Posar-te d'acord amb el territori.
Impossible.
Impossible. O sigui, saps? Llavors, s'han posat una sèrie de coses sobre la taula que estan molt bé, seran molt democràtiques, però fan que sigui, o sigui, la tramitació es pot fer infinita. Llavors, com no veus mai al final, nosaltres hem provat i coses increïbles, no? O sigui, un senyor vol fer una planta a casa seva a Olot i Unió de Pagesos s'oposa. Llavors s'ha d'esperar que tot això solucioni. O sigui, va passar el temps. La tramitació en altres parts de l'Estat doncs va anar infinitament més ràpid. Andalusia ha anat molt ràpid. Jo no vull dir que estigui... A mi em sembla aberrant fer una planta solar en terreny que, per exemple, sigui molt fèrtil. Em sembla aberrant. Però sí que és veritat que, al final, conforme els anys passin i hi hagin altres tecnologies, desmuntar les plantes solars i tornar a regenerar el territori és relativament fàcil. amb l'eòlica a Tarragona, plataformes en contra de l'impacte visual dels aerogeneradors. Jo ho respecto, però clar, el que no podem pretendre és vull tenir energia, però no vull veure aerogeneradors, no vull tenir nuclear, no vull llavors no tens energia.
Bueno, és el debat etern, no? Ningú vol tenir una presó al costat de casa, ningú vol tenir una planta eòlica a l'Empordà.
Bandera dels grups ecologistes que
i el territori també, com deia el senyor Rousseau, que tu te vas a l'Empordà i ningú vol...
El barret que porta de CEO de Factor Energia i que li posi el barret de membre de la PIMEC, la Junta Directiva, que no li faci una pregunta relacionada amb el món energètic, sinó amb la OPA, que és un tema de molta actualitat, del BBVA cap al Banc Sabadell, no? Que des de la PIMEC s'ha dit que afectaria i molt a les petites i mitjanes empreses de Catalunya. Com veu que el govern espanyol hagi posat entrebancs difícils de superar i que, com creu que acabarà aquesta OPA hostil?
Mira, com bé has dit, la posició de PIMEC és contrària, entre altres coses perquè a la època de la fusió bancària, de la gran fusió bancària arrel de la crisi del 2008, ens vam trobar que molta PIME, que tenia, per exemple, productes financers de diferents entitats, en el moment de la fusió acabava havent un sol departament de crèdit i on podies tenir a lo millor crèdits per 4 milions, al cap de risc deia no, jo ja vaig dir que aquesta empresa 2, i dius, però jo tenia 4. Diu, no, tenies 4 quan eren diverses entitats, ara és una. I vist el CIRBE i el teu balanç, 2 milions. Llavors, el que vam dir des de PIMEC, dius, ostres, si traiem un... Ara a Espanya no hi ha tants bancs, eh? Si treus un banc de l'equació, i a més un banc que és està particularment orientat al món de l'empresa, el Sabadell, ho veiem com una... Que podia haver un problema real, sobretot a nivell de finançament per PIMES. Vale?
Tot i que el BBVA ha fet una publicitat dient que ha atès més la petita i mitjana empresa que cap altra entitat bancària.
El BBVA a Catalunya va arribar a tenir molta quota de mercat, perquè no oblidem que ella es va quedar Catalunya Caixa i totes les altres caixes petites que havia absorbit la pròpia Caixa Catalunya, no? Llavors et dic, va arribar a tenir molta quota de mercat, de fet crec que inclús superava la Caixa, no? Però en tot cas, jo el que puc dir per la meva experiència empresarial és que el Sabadell té sempre tingut una proactivitat cap a l'empresa que altres entitats tenen menys, jo no ho discuteixo. En tot cas, hi havia el risc de que les petites empreses que treballaven amb les dues entitats, BBVA i Sabadell, un cop fusionades, pues, el que dic, no? Pues el límit de crèdit és el que qualsevol de les dues et donava abans, que potser és la meitat del que tu necessites. Per tant, la posició de PIMEC molt clara en aquest sentit. Què crec que passarà? Bueno, jo crec que, evidentment, és un entrebanc important, 3 anys sense fusió, perquè totes les OPAs consideren una fusió i la generació immediata de sinergies i millora de costos, etc. Tot això ja és inviable, per tant, és com mantenir les dues empreses separades, a més amb una ampliació possible de 2 anys més, amb el qual són 5 anys, i després el Sabadell anunciant que es podria vendre al banc anglès, no? TBC, pues, jo crec que és possible que el BBVA decideixi fer-se enrere, és una possibilitat, però aquí al final també és cert que en una OPA juguen molt els accionistes i jo crec que les avantatges de la OPA, de la fusió de les entitats, a curt termini han desaparegut. Vull dir, perquè ja suposen un pla, un termini bastant ampli. Però no sé com acabarà. Jo, com a vicepresident en aquest cas de PIMEC, el que desitjaria és que no es produís aquesta operació empresarial, però en benefici de les nostres PIMES.
Iva.
Sí, jo volia, en aquest llibre que ha presentat, la fe de l'emprenedor i demanar-li l'entrada per què de l'emprenedor i no de l'empresari, perquè tinc la impressió de que el títol d'empresari a Catalunya i fins i tot a Espanya en els darrers temps és més aviat evitable en segons quins contextos socials i d'opinió pública i publicada.
Mira, la fe de l'emprenedor és que el que necessita molta fe és l'emprenedor, no? Jo quan poso en marxa aquest projecte, que m'acompanyaven un amic de l'escola i el meu germà, necessites molta fe, perquè clar, dius, ara aconseguint la llicència, que la vam aconseguir, després hem d'anar a buscar capital, faig un business plan d'un negoci que no conec, visito infinitat de possibles inversors. Clar, al posar en marxa un projecte d'aquests necessites molta fe i molta dedicació, i si un dia t'aixeques i no t'ho creus, millor ja deixa el projecte de banda, perquè és... Llavors, sí que estic d'acord amb tu en algo molt important. Quan l'emprenedor té èxit, es transforma en un empresari. I la connotació canvia molt. És a dir, l'emprenedor és algú a qui tothom estima, és un emprenedor tal. Ara, com es transforma en un empresari, uf, segur que roba, explota, no sé què, tal. Tenim un problema, tenim un problema. Jo a vegades, inclús, recordo a TV3 algun programa infantil que el dolent era l'empresari. I dius, ostres, Catalunya, que s'ha distingit històricament per una burgesia empresarial, no? Encara que el que dic és quasi una identitat, ostres, estem convertint l'empresari en el dolent de la pel·lícula. I això en els nens possiblement els hi queda, no? De dir, ui, l'empresari. En canvi, la connotació d'emprenedor, que és a l'empresari que comença, llavors és fantàstic, és meravellós, en fi.
És un lluitador que puja
de
baix,
és un lluitador, ha fet això,
contra tot, no? Molt bé, escolteu el Converses de la cadena COPE Catalunya Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Joan Maria Claveguera, Juan Pablo Sanz i Banguera. Avui ens visita el senyor Emili Rousseau, que és el fundador i CEO de Factor Energia, 26 anys ja amb aquesta companyia. Escolti, vostè està en un mercat on hi ha tres grans mostres, tres grans gegants, no?, que són Naturgy, si no m'equivoco, Endesa, Iberdrola, i allí intenta ficar-hi vostès cunya. Com ho tenen?
La cunya ja la tenim posada.
Però amb més força, amb més força.
Nosaltres ara tenim més o menys 300...
Quin és el sostre, aviam?
Bueno, però el sostre... Jo tinc molt clar que a Espanya hi ha aquestes tres grans empreses, és lògic, perquè veníem d'un entorn de monopoli, l'únic que hem fet és, diguem, consolidar les grans empreses del monopoli, s'han consolidat. Han canviat moltes coses, perquè, per exemple, Endesa en aquests anys, ara actualment és una companyia italiana, es diu Endesa perquè els interessa per un tema de màrqueting, però és 100% Enel. El president és espanyol, proposat pel govern italià. Qui mana, entre cometes, és entre cometes, la Meloni. Iberdrola, en canvi, és una companyia que ha fet un recorregut és bastant admirable, sobretot s'ha internacionalitzat i té una gestió, des del meu punt de vista, admirable. I Naturgy, home, era catalana de gas, es transforma en gas natural, compra a Fenosa i malauradament doncs, va traslladar la seu, va canviar el nom, que a mi, clar, tens el nom del producte, és el teu nom d'empresa, no sé, és com si Bayer decideix treure aspirina i posar un altre nom, que dius, home, però si el genèric el tens tu,
és el teu,
i posen Naturgy. Bueno, i el, jo crec que em fa una mica de pena el fet de que és una empresa que ja ha traslladat inclús la seu operativa i efectiva a Madrid, però en tot cas la meva visió és que seguiran sent les grans empreses del sector les que controlin el
telèfon del Joan Maria, que està completament
sí.
desbocat avui abans de la gravació i durant la gravació. Perdona.
Aquestes tres grans empreses seguiran tenint una quota majoritària. Llavors, el nostre plantejament per poder créixer va ser la internacionalització. Llavors, hem tendit a anar a mercats en què s'està començant la liberalització del mercat, traslladant el nostre model de negoci, i, de fet, pues, Portugal o Mèxic són dos mercats que ens estan funcionant molt bé. A Xile hem començat fa poc, però ja estem arribant al break-even, és a dir, ja no perdem ni guanyem. I on hem punxat una mica és a Bulgària. Bulgària, a més, el nostre soci local és el Hristo Stoikov, la família Stoikov, però Bulgària està molt afectada per la demanda energètica d'Ucrània, tots els Balcans, perquè la guerra que fa Putin té un concepte energètic bestial, o sigui, ha destruït una quantitat de plantes de generació a Ucrània i d'infraestructures de transport elèctric bestials. Llavors, Ucrània, amb els recursos, amb les ajudes de la Unió Europea i d'Estats Units, està comprant molta energia dels Balcans i està provocant que als Balcans els preus d'energia siguin altíssims. Sí.
Juan Pablo,
com que hem obert el torn de la internacionalització, també hi ha hagut un moviment, no, de hi havia una introducció en Colòmbia, que sembla que s'ha aturat, i en canvi a Brasil sí que estan fent passos més ferms. I aquí també està, no, la relació, la sintonia, no, que hi hagi amb els presidents o els polítics de cada moment, no? Petro sembla que no és tan favorable, i no obstant, Lula sí que té una actitud més positiva. En l'experiència d'aquests 26 anys, el feeling amb el poder polític és tan clau, és tan rellevant per tirar endavant els projectes?
És absolutament crític, perquè és que ho has dit perfectament. Nosaltres comencem a Mèxic. De fet, internacionalitzem a Mèxic perquè a Bengoa ens proposa fer una empresa 50% amb ells a Mèxic. ¿Vale? Llavors, arribes a Mèxic, veus el model de liberalització, dius, ostres, és el que havia a Espanya fa 15 anys, ja podem fer coses aquí, i tens un calendari liberalitzador de Peña Nieto, que és fantàstic, no? Que diu, va, anirem liberalitzant. Al cap de pocs anys guanya Andrés Manuel López Obrador i el satura tot. Tot. Diu, no, liberalització no. Llavors, ens va quedar liberalitzant el que són les grans empreses. Petro, que fa unes declaracions a vegades molt sui generis, jo quan vaig a Colòmbia fa coses molt estranyes. Recordo que un dia arribo allà a Bogotà i hi ha una manifestació d'indígenes, i els indígenes els ha portat al govern, o sigui, protesten contra el govern i els ha portat allà al govern. Llavors la tele entrevista, la tele Caracol,
automanifestació, ara que es parla d'autos, autocoses,
tele Caracol i entrevista a un indígena. Usted viene aquí, sí, contra el gobierno y tal. ¿Y qué han desayunado? Bueno, he desayunado un donut, unos bollos, un tal. I veus i el veus amb roba de Nike, dius, aquest indígena? O sigui, no sé fins quin punt no està ja molt integrat, no? Però és veritat que Petro de sobte fa comentaris molt negatius sobre el tema energètic, i jo crec que això sí que ha fet que, diguem, ens prenem a Colòmbia temps, estem tramitant tots els permisos, temps per fer-ho. Lula té una agenda liberalitzadora molt important, i a mi Lula, francament, per la seva experiència prèvia, m'ofereix bastanta garantia de que en aquest tema serà bastant seriós, perquè a més a vegades ens perdem quan parlem de països, fem analogies amb el d'aquí, però és que Brasil és un país immens, amb uns recursos naturals tremendos. Jo recordo que vaig tenir una reunió amb la Comissió Nacional d'Energia allà parlant de mobilitat sostenible, i ells em van dir que la mobilitat sostenible estava molt a favor, però que la farien amb etanol de canya de sucre. I, clar, aquí no necessitem el tema elèctric, aquí fem amb canya de sucre i ja està. I clar, si ho penses, dius, no, té tota la raó. Sostenible i té tot el cicle controlat. Vale. Bueno, vull dir, són països espectaculars.
Ens queden res. 5 minutets de programa. Parlava abans de barrets, traiem barrets del convidat.
Sí, si vols, jo
li, un altre. Li passo el barret al Clave, que no, té moltes ganes, que és el barret del Barça, que ell és molt del Barça.
Tenia interès per preguntar-li sobre una cosa del sector energètic, però li posaré el barret exdirectiu del Barça, perquè també és un tema d'actualitat. Vostè va ser membre de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, es va presentar en unes eleccions, després es va retirar. Com veu el moment d'aquesta entitat socioesportiva tan gran que es diu Futbol Club Barcelona? No des del punt de vista esportiu, que és brillant, vist el que va fer la temporada passada, sinó amb l'aspecte socioeconòmic i com a entitat esportiva. És a dir, més com a club de futbol que tira endavant projectes com és en aquest moment l'estadi del Futbol Club Barcelona, i en té preparada un altre que és el Palau Blaugrana. No sé si serà possible tot això.
Doncs, amb tota franquesa, si el nivell esportiu que hem tingut aquesta darrera temporada són capaços de mantenir-lo sostingudament 4, 5, 6 anys, amb el nou camp obert, jo crec que la perspectiva de reversió de la situació econòmica és molt clara. Perquè al final, les tres fonts principals d'ingressos del club, que són els drets de televisió, els patrocinis i el ticketing, aquests tres ingressos, sobretot, bueno, tots ells, però sobretot dos, depenen molt de la conjuntura esportiva, com són els patrocinis i tot el tema de ticketing. Quan es posi en marxa el nou Camp Nou, si tenim a més la potència futbolística que hem mostrat aquesta darrera temporada, i no tinc cap dubte que el Barça acabarà sortint del pou on està ficat des de
però això tira per terra moltes teories de, no sé, del propi Ricard Font, d'altres Víctor Font, d'altres personatges vinculats al Futbol Club Barcelona, que deien que el club estava pràcticament en fallida econòmica.
No, és que efectivament quan
són compatibles les dues coses.
Sí, és que el club pot estar en fallida econòmica perquè té un dèficit important d'ingressos i té una càrrega de despeses inassolible pels ingressos que generes, no? Però el Barça té un valor patrimonial, que és la pròpia marca, que està valorada en 5.000 milions d'euros, vull dir que tenir un deute de 1.000, però és una com a patrimoni, té aquest valor. Llavors jo l'únic que dic és que la meva experiència és que la part esportiva marca molt la part econòmica, i per tant, si la part esportiva funciona, i sembla que amb aquests nois que han pujat estem visquent una altra etapa daurada, jo no dubto que sortirem del pou econòmic, però absolutament segur.
Per tant, Laporta és un crac.
Bueno, Laporta ha fet coses que tenen, per mi, són molt importants. Ha endegat i ha posat en marxa les obres del nou camp, que això a l'època prèvia vam estar donant moltes voltes.
Spotify Camp Nou,
sí.
És important perquè porta molt
sense acabar el temps, sense acabar el temps, Joan Maria.
Però no, efectivament, Spotify Camp Nou. Però al final, reduint-ho a la mínima expressió, tal com et deia, sortirem del pou segur si el tema esportiu realment funciona com està funcionant ara.
De sí o no, què és més important al Barça, la Masia o la marca?
La marca.
Bueno, doncs, senyor Emili Rosó, moltíssimes gràcies. Tres barres hem tingut avui, la del fundador i CEO de Factor Energia, vicepresident de PIMEC i, bueno, exdirector de Futbol Club Barcelona. Futur candidat a la presidència el 27 o no? O ja és un capítol passat, això?
Molt possiblement no.
Molt possiblement no. Senyor Rosó, moltíssimes gràcies, bona tarda, moltíssima sort. Posi el barret que fa un sol terrorífic i serà un cap de setmana d'aquells potents per anar a la platja o on estiguem més frescos, Doncs res més, Joan Maria Claveguera, Juan Pablo Sanz, Ivan Guera, moltíssimes gràcies. També el convidat d'avui, el senyor Emili Rosó. Setmana que ve, com sempre, més converses a la cadena COPE Catalunya Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Bona tarda.